Edició Vespre.
Tarda de control d'incendis amb el focus de Lladurs al Solsonès. Encara actiu, els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquesta nit. Tita Fàbregas.
Hi ha hagut nous focus aquesta tarda, però tots controlats. La preocupació continua sent el focus de Lladurs, com explica l'inspector de bombers Eduard Martínez.
La idea és continuar amb aquesta estratègia i si les condicions continuen sent les que estem tenint fins ara, pretenem donar-lo per estabilitzat cap a última hora del dia d'avui, si no canvien les condicions.
La resta de grans incendis ja estan estabilitzats o controlats. A Corbera d'Ebre, els bombers han pogut controlar el foc, que hauria cremat unes 400 hectàrees.
L'incendi de Valdomar a la Noguera està estabilitzat. Hi ha dues llengües de foc sota la part alta de Sant Mamet que avancen cap a una franja llaurada que ha de servir per contenir-les.
L'incendi de Valdomar a Artesa de Segre actualment avança per la part superior de la serra de Sant Mamet. Concretament, hi ha dues llengües de foc, una d'un quilòmetre 400 i l'altra d'un quilòmetre 800. Durant aquest temps s'ha insistit en el flanc dret, és a dir, en el flanc est, per evitar que el foc traspassi cap a la zona potencial de 20.000 hectàrees, una zona que per ara està controlada.
Crit d'alerta de la comunitat educativa per les altes temperatures que pateixen els centres escolars. La majoria dels centres públics no disposen d'aire condicionat.
A les xarxes socials s'ha fet viral una protesta amb múltiples queixes de famílies, professorat i escoles. Reclamen corregir la situació de cara al nou curs. En parla l'Adriana, membre de la Federació d'Associacions de Pares i Mares.
Les classes acaben en 3 dies, literalment, i el que demanem és que aquest estiu posin mesures des de les administracions perquè les escoles són els únics edificis que realment no tenen climatització. No demanem que facin escurcin les hores ni que tanquin les escoles com altres sindicats, sinó que realment posin mesures. Però sí que demanem que aquest estiu, per quan al setembre comencin les classes, això s'hagi solucionat ja.
60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària.
En tots els casos s'ha respectat l'elecció del sol·licitant sobre el lloc on rebre aquesta prestació, que la majoria de peticions ha estat al mateix domicili. Ho ha anunciat el conseller Josep Maria Romiu.
Fixin-se en vostès que hi ha tot un procés deliberatiu, fixin-se en vostès que hi intervenen 3 professionals, metges, més un jurista. Hi ha un període de reflexió de la pròpia persona. Fixin-se vostès també que hi ha 5 revocades. Revoca la seva decisió, que entra dintre la normalitat.
En cultura, la temporada alta presenta nova temporada que se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de setembre amb 18 noves produccions i coproduccions.
La majoria amb un tarannà políticament incorrecte. Inaugurarà la 31a edició de l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique.
És un cas que fa posar els pèls de punta, terrible, que et fa fer-te moltes preguntes, que com explica el propi Carrer, si li hagués portat al seu editor la mateixa història dient-li que era una ficció, no li hagués comprat, l'editor li hauria dit que li faltava un bull perquè allò no hi havia qui ser un passés.
I en esports, en bàsquet, la sèrie de la final de la Lliga ACB arriba a Madrid.
Avui a les 9 de la nit i amb empat entre Barça i Madrid, els blaugrana buscaran el triomf a domicili. La novetat en la convocatòria dels culers per haver aquest tercer enfrontament és l'entrada de l'australià Dante Exum.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Dia més, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura ha de continuar pujant. S'esperen màximes de 42 i 43 graus, aquesta més alta en punts del Pla de Lleida, i continuarem immersos amb aquesta onada de calor. La tendència és que vagi minvant aquestes temperatures tan altes durant el cap de setmana. Tot i això, també mantindrem encara temperatures força elevades de cara demà al migdia, sobretot cap al terç oest de Catalunya, sobretot cap a les comarques de Ponent. A la resta del país ja deixarem d'estar amb una onada de calor, i és que la temperatura ja baixarà de manera clara. D'altra banda, durant aquesta tarda continuarem parlant de domini del sol, han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu i descarregaran alguns ruixats de caràcter local, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. De cara al cap de setmana no s'espera precipitació, però sí que hi haurà la formació d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, sobretot de cara a diumenge i sobretot a primera hora del matí, com també de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farner. I connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda. Comencem recordant que tenim tallada per incendi forestal la C26 a dos punts, a Castellar de la Ribera i molt a prop entre Ugern i l'enllaç amb la C14, a la zona de Bassella. Per tant, aquesta C26 és que es veu afectada per aquest incendi forestal de la zona i la tenim tallada en aquests dos punts, com et comentava. Pel que fa a la resta de la xarxa viària, la veritat és que hem de dir que en general no és una tarda excessivament complicada. Sí que hi ha aturades, ara les repassem. Per exemple, a la P7, ara puntuals, al tram sud, res, 2 quilòmetres, no arriba a 3, entre Gelida i Martí Vell, abans d'arribar a Sant Sadurní d'Anoia, un parell de quilòmetres, que et deia, AP7, tram sud, sentit Tarragona. I en sentit nord hi ha aturades puntuals a la zona de Barberà, perquè en aquest punt hi ha hagut un accident, aturades d'un quilòmetre, i més endavant va carregada, entre Mollet i Montornès del Vallès, en aquests casos, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També és ben cert que a l'extrem nord de Barcelona, a la C58, hi ha un vehicle avariat a la zona de Montcada que provoca aturades des del nus de la Trinitat, quilòmetre, quilòmetre i mig. I també hi ha aturades molt puntuals que no superen el quilòmetre a la B20, al túnel de Tiana, a la zona de Montgat, ja per enllaçar amb l'autopista, amb la C32. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tarda de control d'incendis amb el focus de Lladurs, el Solsonès encara actiu. En les darreres hores s'ha iniciat nous focs, com a Montblanc, a la zona d'entre Riba i Farena, principalment vegetació forestal, però malgrat la preocupació inicial per l'orografia del terreny i l'estat de la vegetació, els bombers ja l'han pogut controlar.
Els veïns que han estat desallotjats al nucli de la Batre per precaució esperen poder tornar a casa seva ben aviat. Paral·lelament, avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha llançat un missatge de calma davant d'aquesta onada d'incendis que pateix Catalunya. Malgrat que avui el dia torna a ser molt complicat davant del pic de l'onada de calor amb temperatures extremes, els serveis d'emergència asseguren que estan complint el pla estratègic que s'havien marcat i destaquen el fet que els focs de Corbera d'Ebre a la Terra Alta i Artesa de Segre a la Noguera ja estan estabilitzats. En el cas de Corbera, també controlat. Ara, però, preocupa i molt l'incendi de Lladurs, al Solsonès, que continua cremant sense control i que té una capacitat de destrucció de fins a 50.000 hectàrees de bosc.
Els bombers esperen poder estabilitzar-lo ja aquesta nit. El conseller d'Interior s'ha desplaçat avui fins allà per donar suport als alcaldes de la zona, que diuen s'han sentit abandonats en aquest episodi. En qualsevol cas, anem fins allà per saber-ne l'última hora d'aquest incendi. Solsona FM, Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda. Doncs a Lladurs, a hores d'ara, l'afectació provisional és de 44 hectàrees i els bombers segueixen treballar, com dèieu, per estabilitzar l'incendi. Una tasca que, si les condicions meteorològiques no canvien, confien aconseguir avui mateix. Tot i això, el cap d'intervenció dels incendis al Solsonès, Eduard Martínez, encara parla d'un potencial de milers d'hectàrees.
La idea és continuar amb aquesta estratègia i, si les condicions continuen sent les que estem tenint fins ara, pretenem donar-lo per estabilitzat cap a última hora del dia d'avui. La tendència que té l'incendi es veu molt clarament amb la columna de fum, que és el que vol fer, doncs encara ens indica aquest potencial de 50.000 hectàrees.
En qualsevol cas, els bombers tenen destinats aquí a Lladurs una vintena de vehicles terrestres i, tot i que hi havia 7 mitjans aèris assignats, es treballa amb només dues d'aquestes unitats, perquè la resta s'han desplaçat a zones properes on s'havien reactivat diferents conats d'incendi, com per exemple a Peramola o Altés.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Efectivament, nous focs que ja estan controlats. També continuen les tasques d'extinció a Artesa de Segre, la Noguera, que ja ha cremat quasi 1.500 hectàrees. Actualment hi ha dues llengües de foc sota la part alta de Sant Mamet que avancen cap a 500 metres d'una franja llaurada que en principi actuarà com a tallafocs i servirà per contenir les flames. Ràdio Ponent Mollerussa.
L'incendi de Valdomar a Artesa de Segre actualment avança per la part superior de la serra de Sant Mamet. Concretament, hi ha dues llengües de foc, una d'un quilòmetre 400 i l'altra d'un quilòmetre 800. El delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, ha explicat que, per sort, aquestes llengües s'estan aproximant als metres de terra llaurada, una franja d'uns 500 metres que serveix de protecció amb la intenció de contenir el foc.
Estan just per sota del que seria la part alta de Sant Mamet i en aquests moments doncs, estan avançant direcció nord-nord-est, i, per tant, anirien a confluir a tota la franja de 500 metres llaurada. Per tant, en una situació normal, aquesta franja hauria de contenir aquestes dues llengües.
Durant el matí s'han anat combinant els diferents efectius. Han sorgit diferents focs a Peramola i a Lladurs i, per tant, els mitjans aeris han anat allà on s'ha considerat més oportú. Durant aquest temps s'ha insistit en el flanc dret, és a dir, en el flanc est, per evitar que el foc traspassi cap a la zona potencial de 20.000 hectàrees, una zona que per ara està controlada. En aquests moments, la superfície cremada ja és d'unes 1.470 hectàrees.
Gràcies, Karen Alfonso, des de Ràdio Ponent Mollerussa. I ja ha quedat controlat l'incendi de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que ha cremat unes 400 hectàrees de superfície, segons dades provisionals. Sobre el terreny, col·lectius com Terra Alta Viva lamenten les pèrdues patrimonials i responsabilitzen les administracions de no destinar recursos suficients a frenar la despoblació. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
Un 50% dels efectius que es trobaven treballant en l'incendi decretat aquest dimecres a Corbera d'Ebre ja s'han retirat de la zona després de que el foc quedés controlat aquest mateix divendres al migdia. Durant la matinada, els cossos de seguretat ja van donar l'incendi per estabilitzat i el cap va ser frenat a la carretera TV7333, ja obert al trànsit tal i com estava previst. S'espera que al vespre els efectius queden reduïts a un 25%, ja que per la simultaneïtat de focs es necessiten operaris a altres llocs de més perillositat. De fet, els flancs ja no poden avançar més per la meitat de la zona o els conreus. Encara es desconeixen les causes de les flames i serà complicat determinar-les pel mal estat del lloc on es calcula que es va encendre el focus inicial.
Gràcies, Jonathan. Ho dèiem a l'inici. Interior llança un missatge de calma davant aquesta onada d'incendis que pateix Catalunya. El conseller Joan Ignasi Elena assegura que els cossos d'emergència estan complint el pla estratègic que s'havien marcat malgrat les dificultats que afronten en el pitjor dia de l'onada de calor. I malgrat que entén les crítiques dels alcaldes, el conseller assegura que la feina estratègica dels bombers ha estat clau per evitar una tragèdia davant aquesta simultaneïtat de focs. Mont Carvajal.
Govern i bombers han volgut tranquil·litzar tothom perquè tenen tots els incendis estabilitzats, excepte el de Lladurs, i s'està complint el pla estratègic que s'havien marcat ahir. Això sí, han advertit que venen hores molt complicades perquè la temperatura encara s'enfilarà 2 graus i revifaran focus de llamps caiguts ahir o abans d'ahir. David Borrell és el cap de bombers.
És important que s'entengui aquesta visió estratègica, de que la gent no es posi nerviosa, de que s'està fent aquesta valoració amb aquest prisma, diguéssim, global de Catalunya, amb els recursos que tenim, el gestionar de la millor manera, no anant a darrere dels incendis, sinó anticipant-nos, tenim aquesta visió estratègica. La situació és millor que la que teníem ahir, però òbviament el dia és duríssim, el que ens espera per davant.
Una estratègia i intel·ligència que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha lloat i ha assegurat que ha evitat una tragèdia.
Doncs el resultat és que aquests focus que podien haver sigut una tragèdia doncs es van anar matant, si em permeten l'expressió, amb molta rapidesa, fet que ha permès doncs, poder llavors centrar-se amb els altres i portar, no? I això és una mica el que ha passat i ho entenc perfectament.
Els esforços se centren ara en el foc de Lladurs, que no està estabilitzat, però sí encerclat.
I la calor extrema i el risc pels incendis simultanis ha obligat també a tancar avui els accessos a la Baronia de Rialp i a la Serra d'en Montsec. Des d'aquesta mitjanit s'ha activat el Pla Alfa Especial Vigilància a 17 municipis de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà.
Això obliga a tancar l'accés a espais naturals com la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rubies. A banda dels 8 nuclis de la Noguera, el protocol d'alerta també s'estén a 3 pobles de l'Alt Urgell i 6 del Pallars Jussà. Tot plegat comporta un reforç de la vigilància i les tasques de prevenció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs encara amb les conseqüències de l'onada de calor, diverses veus de la comunitat educativa fan un crit d'alerta per les altes temperatures que pateixen els centres escolars, que se sumen al fet que majoritàriament aquests centres educatius públics no disposen de sistemes d'aire condicionat. A les xarxes socials s'ha fet viral una protesta amb múltiples queixes de famílies, professorat i escoles. David Fleta.
Amb els hashtags prou desmais a les aules i se'ns couen els fills, un grup de famílies de l'escola Lavínia de Barcelona va engegar una protesta ahir a Twitter que va aconseguir una important repercussió a les escoles d'arreu del país. En ella es penjaven fotografies de termòmetres dins les aules on les temperatures superaven els 30 graus i en alguns casos s'arribava als 35, quan la legislació marca que el límit es troben als 27. L'Adriana, membre de l'AFA de l'escola Lavínia, demana una solució urgent.
Les classes acaben en 3 dies, literalment, i el que demanem és que aquest estiu posin mesures des de les administracions, perquè les escoles són els únics edificis que realment no tenen climatització. No demanem que facin escurcin les hores ni que tanquin les escoles com altres sindicats, sinó que realment posin mesures, però sí que demanem que aquest estiu, per quan al setembre comencin les classes, això s'hagi solucionat ja.
Aquesta setmana s'han conegut casos d'alumnes i fins i tot d'algun monitor desmaiats a causa de la forta calor. Una situació que, segons denuncien els centres, es repeteix any rere any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, on aquest migdia hi ha hagut el ple extraordinari de renúncia de l'alcalde, Joan Pinyol, que ha deixat el càrrec després d'11 anys de mandat per motius de salut i de relleu generacional. Canal Terres de l'Ebre.
Pinyol, visiblement emocionat, ha explicat que ho ha deixat per motius de salut i per impulsar el seu successor de cara a les pròximes eleccions municipals.
És que si no fos perquè entenc que el que he de fer és el que faig, jo a mi m'encanta molt. O sigui, jo he estat disfrutant molt fent d'alcalde, jo continuaria. El que passa és que jo crec que és necessari que hi hagi una regeneració. No podem perpetuar-nos amb els càrrecs, és una cosa que hem d'assumir. Jo sempre he dit que l'honest i el correcte seria que les legislatures en lloc de 4 anys fossin de 5 anys i que per llei només poguéssim repetir dues vegades. En 10 anys tens temps suficient per poder fer un projecte i desenvolupar-lo amb unes certes garanties.
El seu successor és el fins ara primer tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Rubén Viernes. Pinyol ha agraït la feina feta al seu equip al llarg de tots aquests anys i ha assegurat que té plena confiança en Viernes. Tots els grups de l'oposició han desitjat sort i encerts a l'alcalde sortint en la seva nova etapa vital.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Seixanta persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària. En tots els casos s'ha respectat l'elecció dels sol·licitants sobre el lloc on rebre aquesta prestació, que en la majoria de peticions ha estat al mateix domicili. Diana Bermejo.
De les 137 peticions registrades, 60 persones han rebut ja l'ajuda per morir i 18 més tenen un dictamen favorable i estan a l'espera. Les malalties neurodegeneratives, les demències i les patologies oncològiques són les que presenten de manera més freqüent les persones que s'acullen a l'eutanàsia. 37 pacients han mort abans que es pogués completar tot el procés. Un procediment que pot allargar-se una mitjana de 47 dies. Un temps que, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, respon a la voluntat garantista de la llei.
Fixin-se en vostès que hi ha tot un procés deliberatiu, fixin-se en vostès que hi intervenen tres professionals, metges, més un jurista. Hi ha un període de reflexió de la pròpia persona. Fixin-se vostès també que hi ha 5 revocades. Revoca la seva decisió, que entra dintre la normalitat. Per tant, és una situació que requereix un temps.
Pel que fa a l'objecció de consciència, només s'han inscrit al registre 167 professionals, entre metges, infermers, psicòlegs o farmacèutics.
Encara en matèria de salut i en relació a la pandèmia, Sanitat ha notificat 48.272 nous contagis i 193 morts per Covid des de dimarts. A Catalunya augmenten en 41 els ingressats per Covid-19 des de dimarts també i ja en són 1.326. També augmenta el nombre de crítics a les UCI i ho fa fins als 35.
També va a l'alça els principals indicadors. La velocitat de contagi augmenta fins a 1,25 i el risc de rebrot augmenta 71 punts fins als 385. També s'han registrat 4 morts més, de manera que el nombre total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 27.577.
I pel que fa a la verola del mico, Salut confirma 71 casos actius a Catalunya.
N'hi ha 50 més en investigació, però cap d'ells ha requerit hospitalització.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions. Aquest migdia s'ha fet a Barcelona la Subcomissió Tècnica Bilateral d'Infraestructures entre Generalitat i Estat, sense la presència, però, de ministres ni consellers. El govern català s'ha mostrat decebut pel resultat d'aquesta reunió i ha xifrat en més de 12.000 milions d'euros el dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya en els darrers 12 anys. Per contra, des del govern espanyol s'ha posat en dubte aquestes xifres, alhora que ha assegurat que Catalunya és la comunitat amb més inversió absoluta. David Amador.
El secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha assegurat que l'Estat només ha executat el 36% de les inversions previstes.
No hi havia cap explicació que pogués situar Catalunya en la cua de totes les inversions o la liquidació o l'execució d'inversions durant el 2021. 3.000 milions que s'han de traspassar a la Generalitat perquè pugui revertir-se aquest dèficit d'inversions i una proposta concreta per aquests 9.000 milions que també s'han de revertir des del punt de vista del dèficit d'inversions a Catalunya.
Per la seva banda, el secretari general del Ministeri de Transports, Xavier Flores, ha mostrat el seu desacord amb les xifres de la Generalitat i assegura que Catalunya és prioritària per a l'Estat.
El valor absolut del que s'ha fet, aquest 36%, posat en valor absolut i posat no en termes comptables, en termes de comptabilitat, sinó posat en termes d'obra, resulta que és un volum d'obra que supera el de qualsevol altra comunitat.
De la reunió bilateral d'infraestructures, finalment, n'ha quedat fora la polèmica qüestió de la B40 entre Terrassa i Sabadell.
I els veïns de les Garrigues i el Segrià, que encara estan sense aigua potable a casa seva, podrien tenir solucionat el problema definitivament dimecres vinent. L'Ajuntament està canviant els filtres de la planta potabilitzadora i dimarts els posarà a prova. Elena Puigdueta.
24 hores després ja es podrà comprovar si la mesura funciona. Si és així, estarà garantit el servei d'abastament d'aigua potable durant tot l'estiu. Ho ha dit a la xarxa Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Dimecres és la prova de foc, és a dir, si el canvi d'aquests 8 filtres de carbó actiu permet, cal fer aquesta reducció de concentracions dels pesticides i herbicides i que l'aigua torni a ser potable. És a dir, dimecres és el dia crucial, podríem dir d'alguna manera, per saber si disposarem d'aigua potable durant tot l'estiu.
El director de l'ACA també ha volgut parlar dels problemes que fa temps s'arrosseguen a la urbanització residencial Parc de Maçanet. Samuel Reyes en culpa a l'empresa privada que gestiona el servei i recorda a l'alcaldessa, Natàlia Figueres, que aquesta és una competència municipal i que l'Ajuntament té al seu abast solucionar-ho si en recupera el control. L'actual empresa gestora, Reig Madral, porta molt temps sense pagar el cànon de l'aigua i ha contret un deute de 2,5 milions d'euros amb l'ACA.
En cultura ja sabem tots els detalls de la nova edició del Festival Temporada Alta. Se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de desembre amb 18 noves produccions i coproduccions, la majoria amb un tarannà políticament incorrecte. Inaugurarà la 31a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique. Maria Costa.
Un home mata tota la seva família l'any 1993 després de mantenir una vida inventada durant anys. És la història de Jean-Claude Roman, que protagonitza L'Adversari, la primera novel·la de no ficció de Manuel Carrer. Ara, Julio Manrique n'ha fet una versió que portarà la Temporada Alta per obrir la 31a edició del festival. La història tindrà dues cares, la de Pere Arquillué i la de Carles Martínez. Ho explica Julio Manrique.
És un cas que fa posar els pèls de punta, terrible, que et fa fer-te moltes preguntes, que com explica el propi Carrer, si li hagués portat al seu editor la mateixa història dient-li que era una ficció, no li hagués comprat, l'editor li hauria dit que li faltava un bull perquè allò no hi havia qui ser un passés. És una història que sembla inversemblant amb els codis habituals de la ficció i, en canvi, és una història real.
Al festival s'hi presentaran un centenar d'espectacles amb estrenes, muntatges internacionals i propostes de gèneres variats com el teatre, dansa, el circ o la música.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La sèrie de la final de la Lliga ACB de bàsquet arriba a Madrid avui a les 9 de la nit i amb empat a 1 entre Barça i Real Madrid. Els blaugrana buscaran el triomf a domicili. La novetat en la convocatòria del conjunt català per aquest tercer enfrontament és l'entrada de l'australià Dante Exum. El Barça arriba al tercer enfrontament després d'una victòria molt treballada al Palau Blaugrana i en què els blancs van qüestionar constantment la tasca arbitral. El Barça demana respecte pels àrbitres. Escoltem Josep Cubells, directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça.
Vam veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això, davant la nostra sorpresa, no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem que els àrbits són fonamentals en el desenvolupament de qualsevol partit i encara més ara en una fase que ens trobem, que és la final de la Lliga ACB. creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
El proper partit, avui, el proper i diumenge, jugarà el quart també a la capital madrilenya. I aquest cap de setmana sabrem quin és l'equip que puja a la Lliga ACB. Hi ha dos candidats catalans que demà s'enfronten entre ells. El Bàsquet Girona i el Força Lleida lluitaran a Fontejau per un lloc a la final. Miquel Fuentes és tècnic assistent del Bàsquet Girona.
Ells són capaços de jugar amb 5 jugadors que són més petits, que poden obrir molt el camp i llançar pràcticament tots de 3, o poden jugar amb més grans, buscant molt més el pal baix amb el Shaquille Clair, doncs tenen diverses eines ofensives, no?, i diferents que poden utilitzar al llarg del partit.
I Gerard Encuentres, l'entrenador del Força Lleida.
Veig l'equip amb ganes de passar-s'ho bé. Veig l'equip motivat i amb ganes de liar-la una mica, no? És la sensació que a mi em dona, no? La mentalitat que els veig és d'ambició, de, bueno, ningú compta amb nosaltres, no? No sortim a cap quiniela com a favorits, però també hi ha moltes coses a dir, no? Aquesta és la sensació que a mi em dona i ja m'agrada, no?, tindre una mica aquesta sensació també.
I en hoquei sobre patins destaquem que avui el Reus Deportiu juga contra el Liceu de la Corunya, la capital del Baix Camp, a 8:45 del vespre. És el tercer partit de la final de la Parlem Hoquei Lliga.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Parlem de berenars. Tothom té clar que esmorzar, dinar o sopar, i n'hem parlat força. Però la cosa canvia quan es tracta dels entreàpats. Hi ha molta controvèrsia en si cal o no fer 5 àpats al dia, en què menjar en aquest moment, o què seria el més recomanable o saludable. Avui resolem els mites sobre els berenars. Primer de tot, cal tenir clar que per dur una alimentació saludable no és necessari fer 5 àpats al dia. El més important és respectar els horaris i la sensació de gana de cadascú. Si algú no esmorza però fa un mig matí més abundant i un dinar més lleuger, és igual de viable que fer un esmorzar i dinar contundents i prendre alguna cosa entre aquests dos àpats principals. El mateix passaria amb el berenar, o fins i tot es podria parlar d'un berenar-sopar, en el cas d'aquelles persones que o van a dormir molt d'hora o per feina haurien de sopar molt tard i anar a dormir molt tips. Podríem fer un berenar nutritiu i un ressopar molt lleuger. A vegades es pot usar al mig matí o al berenar per evitar arribar molt afamats a l'àpat principal i menjar massa de pressa o sense criteri. També pot ser una estratègia per a aquelles persones que necessiten picar sovint alguna cosa i, si es pauta algun aliment més saciant, evitaran escollir opcions amb un perfil nutricional molt menys interessant, com brioixeria industrial, pa blanc, sucs comercials, embotits o formatges curats. Perquè un berenar sigui saludable, pot contenir fruita, verdura, hortalisses, proteïnes de qualitat, greixos saludables i saciants, algun làctic i, si es vol, petites porcions d'hidrats de carboni complexes i de qualitat. Perquè ho entengueu millor, a continuació us proposo opcions tant salades com dolces i de menys o més fàcil elaboració. Iogurt de cabra o coco amb fruita, per exemple, nabius o gerds o maduixots, i virutes de cacau pur. Poma llescada amb crema de fruits secs. També es podrien picar ametlles o altres fruits secs fins a aconseguir una textura cremosa. Cogombrets o palets de pastanaga amb hummus. Xips de moniato al forn. Llesca de pa integral amb alvocat i tomàquet aixafat o paté vegetal o formatge tendre o fresc d'ovella o cabra o pernil ibèric. Crispetes casolanes fetes a la paella i condimentades al gust. Cúrcuma, curri, romaní, sal, cacau pur. Es posa un grapat petit a mà tancada a una paella sense oli, es tapa i es va remenant fins que acaben de saltar. Formatge fresc de cabra amb alvocat i fulles d'alfàbrega fresca i unes gotes de tamari. Creps integrals amb espinacs o rúcula i formatge de cabra o xocolata negra al 75% cacau desfet al bany-maria. Teniu en triar i remenar per crear els vostres berenars sans, nutritius, deliciosos i complets.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Tarda de control d'incendis amb el focus de Lladurs al Solsonès encara actiu. Els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquesta nit. Tita Fàbregas.
Hi ha hagut nous focus aquesta tarda, però tots controlats. La preocupació continua sent el focus de Lladurs, com explica l'inspector de bombers Eduard Martínez.
La idea és continuar amb aquesta estratègia i si les condicions continuen sent les que estem tenint fins ara, pretenem donar-lo per estabilitzat cap a última hora del dia d'avui. Si no canvien les condicions.
La resta de grans incendis ja estan estabilitzats o controlats. A Corbera d'Ebre, els bombers han pogut controlar el foc que hauria cremat unes 400 hectàrees.
L'incendi de Valdomar a la Noguera està estabilitzat. Hi ha dues llengües de foc sota la part alta de Sant Mamet que avancen cap a una franja llaurada, que ha de servir per contenir-les.
L'incendi de Valdomar a Artesa de Segre actualment avança per la part superior de la serra de Sant Mamet. Concretament, hi ha dues llengües de foc, una d'un quilòmetre 400 i l'altra d'un quilòmetre 800. Durant aquest temps s'ha insistit en el flanc dret, és a dir, en el flanc que és per evitar que el foc traspassi cap a la zona potencial de 20.000 hectàrees, una zona que per ara està controlada.
Crit d'alerta de la comunitat educativa per les altes temperatures que pateixen els centres escolars. La majoria de centres públics no disposen d'aire condicionat.
A les xarxes socials ha fet viral una protesta amb múltiples queixes de famílies, professorat i escoles. Reclamen corregir la situació de cara al nou curs. En parla l'Adriana, membre de la Federació d'Associacions de Pares i Mares.
Les classes acaben en 3 dies, literalment, i el que demanem és que aquest estiu posin mesures des de les administracions perquè les escoles són els únics edificis que realment no tenen climatització. No demanem que facin escurcin les hores ni que tanquin les escoles com altres sindicats, sinó que realment posin mesures. Però sí que demanem que aquest estiu, per quan al setembre comencin les classes, això s'hagi solucionat ja.
60 persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària.
En tots els casos s'ha respectat l'elecció dels sol·licitants sobre el lloc on rebre aquesta prestació, que en la majoria de peticions ha estat al mateix domicili. Ho ha anunciat el conseller Josep Maria Argimon.
Fixin-se en vostès que hi ha tot un procés deliberatiu, fixin-se en vostès que hi intervenen 3 professionals, metges, més un jurista. Hi ha un període de reflexió de la pròpia persona. Fixin-se vostès també que hi ha 5 revocades. Revoca la seva decisió, que entra dintre la normalitat.
La temporada alta presenta nova temporada que se celebra del 7 d'octubre al 12 de desembre amb 18 noves produccions i coproduccions.
La majoria amb un tarannà políticament incorrecte inaugurarà la 30a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique.
És un cas que fa posar els pèls de punta, terrible, que et fa fer-te moltes preguntes, que com explica el propi Carrer, si li hagués portat al seu editor la mateixa història dient-li que era una ficció, no li hagués comprat, l'editor li hauria dit que li faltava un bull perquè allò no hi havia qui se'n passés.
I en bàsquet, la sèrie de la final de la Lliga ACB arriba a Madrid.
Avui a les 9 de la nit i amb un empat entre el Barça i el Madrid, els blaugrana buscaran el triomf a domicili. La novetat en la convocatòria dels culers per aquest tercer enfrontament és l'entrada de l'australià Dante Exum.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores la temperatura ha de continuar pujant. S'esperen màximes de 42 i 43 graus, aquesta més alta en punts del Pla de Lleida, i continuarem immersos amb aquesta onada de calor. La tendència és que vagi minvant aquestes temperatures tan altes durant el cap de setmana. Tot i això, també mantindrem encara temperatures força elevades de cara demà al migdia, sobretot cap al terç oest de Catalunya, sobretot cap a les comarques de Ponent. A la resta del país ja deixarem d'estar amb una onada de calor, i és que la temperatura ja baixarà de manera clara. D'altra banda, durant aquesta tarda continuarem parlant de domini del sol, han de créixer algunes nuvolades en punts del Pirineu i descarregaran alguns ruixats de caràcter local, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental. De cara al cap de setmana no s'espera precipitació, però sí que hi haurà la formació d'alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, sobretot de cara a diumenge i sobretot a primera hora del matí, com també de cara al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que parlem en general de calma en aquesta xarxa viària. Per ser una tarda de divendres hi ha menys trànsit del que es podia esperar. És cert que a l'extrem sud de Barcelona, a la zona de Cornellà, tenim alguna incidència. Si més no, hi ha aturades no massa llargues, però n'hi ha de retencions aquí a l'autovia A2 i també a la B23, diguem-ne que sortim de Barcelona, zona de Cornellà. Ara un pèl carregada aquesta zona, com us dèiem, sortint de Barcelona a l'extrem sud de Barcelona. A l'extrem nord, de fet, també hi ha problemes a la C58 a Montcada i Reixac per un vehicle avariat. Aturades entre el Nus, Montcada, quilòmetre, quilòmetre i mig, sortint de Barcelona. I poca cosa més, ens quedem amb la B20, amb la Pota Nord, encara amb aturades, just al túnel de Tiana, zona de Montgac, quan aquesta B20 enllaça amb l'autopista, amb la C32. També recordem, per cert, que continua tallada la C26 per incendi forestal en dos punts, aquí a Castellà de la Ribera, i entre Ugern i l'enllaç amb la C14, a la zona de la Sella. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Tarda de control d'incendis amb el focus de Lladurs al Solsonès encara actiu. En les darreres hores s'ha iniciat nous focs com a Montblanc, a la zona d'Entre Riba i Farena, principalment vegetació forestal, però malgrat la preocupació inicial per l'orografia del terreny i l'estat de la vegetació, els bombers ja l'han pogut controlar.
Els veïns que han estat desallotjats al nucli de la Bartra per precaució esperen poder tornar a casa seva ben aviat. Paral·lelament, avui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha llançat un missatge de calma de davant d'aquesta onada d'incendis que pateix Catalunya. Malgrat que avui el dia torna a ser molt complicat davant del pic de l'onada de calor amb temperatures extremes, els serveis d'emergència asseguren que estan complint el pla estratègic que s'havien marcat i destaquen el fet que els focs de Corbera d'Ebre a la Terra Alta i Artesa de Segre a la Noguera ja estan estabilitzats. En el cas de Corbera, també controlat. Ara, però, preocupa i molt l'incendi de Lladurs, al Solsonès, que continua cremant sense control i que té una capacitat de destrucció de fins a 50.000 hectàrees de bosc.
Els bombers, però, esperen poder estabilitzar-lo ja aquesta nit. El conseller d'Interior s'ha desplaçat avui fins allà per donar suport als alcaldes de la zona que diuen s'han sentit abandonats en aquest episodi. Anem, però, fins allà per saber-ne l'última hora. Solsona FM, Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda. En les darreres hores, bona part dels efectius dels bombers treballen per controlar l'incendi que encara es manté actiu a Lladurs. Allà, això sí, l'afectació és baixa, de només 44 hectàrees cremades, tot i que el potencial és encara de fins a 50.000. Amb tot, els bombers confien a estabilitzar-lo avui mateix. Escoltem el cap d'intervenció dels incendis al Solsonès, Eduard Martínez.
La idea és continuar amb aquesta estratègia i si les condicions continuen sent les que estem tenint fins ara, pretenem donar-lo per estabilitzat cap a última hora del dia d'avui, si no canvien les condicions.
Pel que fa a Castellà de la Ribera, el foc segueix estabilitzat des d'aquest matí pels vols de les 8, després de cremar unes 350 hectàrees. A banda d'això, recordem, el balanç que deixa aquest incendi és el d'una granja de porcs calcinada.
També continuen les tasques d'extinció a Artesa de Segre, la Noguera, que ja ha cremat quasi 1.500 hectàrees. Actualment hi ha dues llengües de foc sota la part alta de Sant Mamet que avancen cap a 500 metres d'una franja llaurada que, en principi, actuaria com a tallafocs i servirà per contenir les flames. Ràdio Ponent, Mollerussa.
L'incendi de Valdomar, Artesa de Segre, actualment avança per la part superior de la serra de Sant Mamet. Concretament, hi ha dues llengües de foc, una d'un quilòmetre 400 i l'altra d'un quilòmetre 800. El delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, ha explicat que, per sort, aquestes llengües s'estan aproximant als metres de terra llaurada, una franja d'uns 500 metres que serveix de protecció amb la intenció de contenir el foc.
Estan just per sota del que seria la part alta de Sant Mamet i en aquests moments doncs, estan avançant direcció nord-nord-est i, per tant, anirien a confluir a tota la franja de 500 metres llaurada. Per tant, en una situació normal, aquesta franja hauria de contenir aquestes dues llengües.
Durant el matí s'han anat combinant els diferents efectius. Han sorgit diferents focs a Peramola i a Lladurs i, per tant, els mitjans aeris han anat allà on s'ha considerat més oportú. Durant aquest temps s'ha insistit en el flanc dret, és a dir, en el flanc est, per evitar que el foc traspassi cap a la zona potencial de 20.000 hectàrees, una zona que per ara està controlada. En aquests moments, la superfície cremada ja és d'unes 1.470 hectàrees.
Gràcies, Karen Alfonso. I ja ha quedat controlat l'incendi de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que ha cremat unes 400 hectàrees de superfície, segons dades provisionals. Sobre el terreny, col·lectius com Terra Alta Viva lamenten les pèrdues patrimonials i responsabilitzen les administracions de no destinar recursos suficients a frenar la despoblació. Canal Terres de l'Ebre, Jonathan Farinyes.
Un 50% dels efectius que es trobaven treballant en l'incendi decretat aquest dimecres a Corbera d'Ebre ja s'han retirat de la zona després de que el foc quedés controlat aquest mateix divendres al migdia. Durant la matinada, els cossos de seguretat ja van donar l'incendi preestabilitzat i el CAP va ser frenat a la carretera TV7333, ja obert al trànsit tal com estava previst. S'espera que al vespre els efectius queden reduïts a un 25%, ja que per la simultaneïtat de focs es necessiten operaris a altres llocs de més perillositat. De fet, els flancs ja no poden avançar més per la meitat de la zona o els conreus. Encara es desconeixen les causes de les flames i serà complicat determinar-les pel mal estat del lloc on es calcula que es va encendre el focus inicial.
Ho dèiem a l'inici, Interior llança un missatge de calma davant l'onada d'incendis que pateix Catalunya. El conseller Joan Ignasi Elena assegura que els cossos d'emergència estan complint el pla estratègic que s'havien marcat, malgrat les dificultats que afronten en el pitjor dia d'onada de calor. I malgrat que entén les crítiques dels alcaldes, el conseller assegura que la feina estratègica dels bombers ha estat clau per evitar una tragèdia davant aquesta simultaneïtat de focs. Mont Carvajal.
Govern i bombers han volgut tranquil·litzar tothom perquè tenen tots els incendis estabilitzats, excepte el de Lladurs, i s'està complint el pla estratègic que s'havien marcat ahir. Això sí, han advertit que venen hores molt complicades perquè la temperatura encara s'enfilarà 2 graus i revifaran focus de llamps caiguts ahir o abans d'ahir. David Borrell és el cap de bombers.
És important que s'entengui aquesta visió estratègica, de que la gent no es posi nerviosa, de que s'està fent aquesta valoració amb aquest prisma, diguéssim, global de Catalunya, amb els recursos que tenim al gestionar de la millor manera, no anant a darrere dels incendis, sinó anticipant-nos, tenim aquesta visió estratègica. La situació és millor que la que teníem ahir, però òbviament el dia és duríssim, el que ens espera per davant.
Una estratègia i intel·ligència que el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha lloat i ha assegurat que ha evitat una tragèdia.
Doncs el resultat és que aquests focus que podien haver sigut una tragèdia doncs es van anar matant, si em permeten l'expressió, amb molta rapidesa, fet que ha permès doncs poder llavors centrar-se amb els altres i portar-ho, no? I això és una mica el que ha passat i ho entenc perfectament.
Els esforços se centren ara en el foc de Lladurs, que no està estabilitzat, però sí encerclat.
I com dèiem, que preveuen els bombers estabilitzar-lo aquesta mateixa nit. La calor extrema i el risc pels incendis simultanis ha obligat a tancar avui també els accessos a la Baronia de Rialb i a la Serra del Montsec. Des d'aquesta mitjanit s'ha activat el Pla Alfa d'Especial Vigilància a 17 municipis de la Noguera, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà.
Això obliga a tancar l'accés a espais naturals com la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. A banda dels 8 nuclis de la Noguera, el protocol d'alerta també s'estén a 3 pobles de l'Alt Urgell i 6 del Pallars Jussà. Tot plegat comporta un reforç de la vigilància i les tasques de prevenció.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Doncs encara amb les conseqüències de l'onada de... els centres escolars que se sumen al fet que majoritàriament els centres educatius públics no disposen de sistemes d'aire condicionat. A la xarxa social s'ha fet viral una protesta amb múltiples queixes de famílies, professorat i escoles. David Fleta.
Amb els hashtags prou desmais a les aules i se'ns couen els fills, un grup de famílies de l'Escola Lavínia de Barcelona va engegar una protesta ahir a Twitter que va aconseguir una important repercussió a les escoles d'arreu del país. En ella es penjaven fotografies de termòmetres dins les aules on les temperatures superaven els 30 graus i en alguns casos s'arribava als 35, quan la legislació marca que el límit es troba als 27. L'Adriana, membre de l'AFA de l'Escola Lavínia, demana una solució urgent.
Les classes acaben en 3 dies, literalment, i el que demanem és que aquest estiu posin mesures
des de les administracions, perquè les escoles són els únics edificis que realment no tenen climatització. No demanem que facin escurcin les hores ni que tanquin les escoles com altres sindicats, sinó que realment posin mesures, però sí que demanem que aquest estiu, per quan al setembre comencin les classes, això s'hagi solucionat ja.
Aquesta setmana s'han conegut casos d'alumnes i fins i tot d'algun monitor desmaiats a causa de la forta calor, una situació que, segons denuncien els centres, es repeteix any rere any.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
En clau política, a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, aquest migdia hi ha hagut el ple extraordinari de renúncia de l'alcalde, Joan Pinyol, que ha deixat el càrrec després d'11 anys de mandat per motius de salut i de relleu generacional. Canal Terres de l'Ebre, Ruth Turk.
Pinyol, visiblement emocionat, ha explicat que ho ha deixat per motius de salut i per impulsar el seu successor de cara a les pròximes eleccions municipals.
És que si no fos perquè entenc que el que he de fer és el que faig, jo a mi m'encanta molt. O sigui, jo he estat disfrutant molt fent d'alcalde, jo continuaria. El que passa és que jo crec que és necessari. És necessari que hi hagi una regeneració. No podem perpetuar-nos amb els càrrecs. És una cosa que hem d'assumir. Jo sempre he dit que l'honest i el correcte seria que les legislatures en lloc de 4 anys fossin de 5 anys i que per llei només poguéssim repetir dues vegades. En 10 anys tens temps suficient per poder fer un projecte i desenvolupar-lo amb unes certes garanties.
El seu successor és el fins ara primer tinent d'alcalde i regidor de Comerç, Rubén Viernes. Pinyol ha agraït la feina feta al seu equip al llarg de tots aquests anys i ha assegurat que té plena confiança en Viernes. Tots els grups de l'oposició han desitjat sort i encerts a l'alcalde sortint en la seva nova etapa vital.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Seixanta persones han rebut l'eutanàsia a Catalunya en el primer any d'aplicació de la llei. En total, el sistema ha rebut 137 peticions, la majoria de les quals han arribat a l'atenció primària. En tots els casos s'ha respectat l'elecció de sol·licitants sobre el lloc on rebre aquesta prestació, que en la majoria de peticions ha estat al mateix domicili. Diana Bermejo.
De les 137 peticions registrades, 60 persones han rebut ja l'ajuda per morir i 18 més tenen un dictamen favorable i estan a l'espera. Les malalties neurodegeneratives, les demències i les patologies oncològiques són les que presenten de manera més freqüent les persones que s'acullen a l'eutanàsia. 37 pacients han mort abans que es pogués completar tot el procés, un procediment que pot allargar-se una mitjana de 47 dies, un temps que, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, respon a la voluntat garantista de la llei.
Fixin-se en vostès que hi ha tot un procés deliberatiu, fixin-se en vostès que hi intervenen tres professionals, metges, més un jurista. Hi ha un període de reflexió de la pròpia persona, fixin-se vostès també que hi ha 5 revocades, revoca la seva decisió, que entra dintre la normalitat. Per tant, és una situació que requereix un temps.
Pel que fa a l'objecció de consciència, només s'han inscrit al registre 167 professionals, entre metges, infermers, psicòlegs o farmacèutics.
Encara en matèria de salut i en relació a la pandèmia, Sanitat ha notificat 48.272 nous contagis i 193 morts per Covid des de dimarts. A Catalunya augmenten també en 41 els ingressats per Covid-19 des de dimarts i ja en són 1.326. També augmenta el nombre de crítics a les UCI i ho fa fins als 35.
També van a l'alça els principals indicadors. La velocitat de contagi augmenta fins a 1,25 i el risc de rebrot augmenta 71 punts fins als 385. També s'han registrat 4 morts més, de manera que el nombre total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 27.577.
I pel que fa a la verola del mico, Salut confirma 71 casos actius a Catalunya.
N'hi ha 50 més en investigació, però cap d'ells ha requerit hospitalització.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Aquest migdia s'ha fet a Barcelona la Subcomissió Tècnica Bilateral d'Infraestructures entre la Generalitat i Estat, sense la presència de ministres ni consellers. El govern català s'ha mostrat decebut pel resultat d'aquesta reunió i ha xifrat en més de 12.000 milions d'euros el dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya en els darrers 12 anys. Per contra, des del govern espanyol s'ha posat en dubte aquestes xifres, alhora que ha assegurat que Catalunya és la comunitat amb més inversió absoluta. David Amador.
El secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, ha assegurat que l'Estat només ha executat el 36% de les inversions previstes.
No hi havia cap explicació que pogués situar Catalunya en la cua de totes les inversions o la liquidació o l'execució d'inversions durant el 2021. 3.000 milions que s'han de traspassar a la Generalitat perquè pugui revertir-se aquest dèficit d'inversions i una proposta concreta per aquests 9.000 milions que també s'han de revertir des del punt de vista del dèficit d'inversions a Catalunya.
Per la seva banda, el secretari general del Ministeri de Transports, Xavier Flores, ha mostrat el seu desacord amb les xifres de la Generalitat i assegura que Catalunya és prioritària per a l'Estat.
El valor absolut del que s'ha fet, aquest 36%, posat en valor absolut i posat no en termes comptables, en termes de comptabilitat, sinó posat en termes d'obra, resulta que és un volum d'obra que supera el de qualsevol altra comunitat.
De la reunió bilateral d'infraestructures, finalment, n'ha quedat fora la polèmica qüestió de la B40 entre Terrassa i Sabadell.
Canviem de qüestió. Els pastissers artesans de Catalunya preparen la nova campanya de coques de Sant Joan amb optimisme.
Coincidint amb el relaxament de les restriccions i la possibilitat de fer trobades de més persones, aquest any recuperen formats més grans, tal com es venia fent abans de la pandèmia. Enguany confien vendre 1,8 milions de coques en el conjunt del territori, una xifra similar a l'any passat. Pel que fa a les més sol·licitades, la coca de crema i la de llardons són les varietats que tenen més sortida.
I aquest divendres, la Pobla de Segur i Sort donen el tret de sortida al retorn de les falles al Pirineu en honor a la Mare de Déu de Ribera. Des de fa setmanes, el municipi està ultimant els preparatius pel retorn a la normalitat de la festivitat que durant els darrers 2 anys s'ha hagut de fer de manera simbòlica. Ràdio Tremp, Jordi Ubach.
Enguany, però, en seran molts més. En total, 150 fallaires, que des de les 5 de la tarda ja preparen el descens de la muntanya de Santa Magdalena, en un dia que, sens dubte, està marcat novament per les altes temperatures. Precisament, la situació actual d'alt risc d'incendi provocarà que els fallaires de la Pobla no puguin encendre les falles fins que no arribin al poble. Qui també ho té tot a punt per al retorn de la festa són els fallaires de Sort. La capital del Sobirà viurà demà 2 baixades simultànies, una des d'Olp, d'on sortiran els fallaires dels pobles de la Vall d'Assua, i l'altra des de Bressui, punt de partida de les falles dels pobles del Batlliu. Tots ells es reuniran a Sort, on els esperarà la falla major plantada al Parc del Riuet. Precisament en aquest espai, i com a novetat aquest any, s'ha instal·lat un monument en honor a aquesta tradició del municipi recuperada fa pocs anys.
En cultura ja sabem tots els detalls de la nova edició del Festival Temporada Alta. Se celebrarà del 7 d'octubre al 12 de desembre amb 18 noves produccions i coproduccions, la majoria amb un tarannà políticament incorrecte. Inaugurarà la 31a edició l'espectacle L'Adversari, dirigit per Julio Manrique. Maria Costa.
Un home mata tota la seva família l'any 1993 després de mantenir una vida inventada durant anys. És la història de Jean-Claude Roman, que protagonitza L'Adversari, la primera novel·la de no-ficció de Manuel Carrer. Ara, Julio Manrique n'ha fet una versió que portarà a la Temporada Alta per obrir la 31a edició del festival. La història tindrà dues cares, la de Pere Arquilloé i la de Carles Martínez. Ho explica Julio Manrique.
Un cas que fa posar els pèls de punta, terrible, que et fa fer-te moltes preguntes, que, com explica el propi Carrer, si li hagués portat al seu editor la mateixa història dient-li que era una ficció, no li hagués comprat, l'editor li hauria dit que li faltava un bull perquè allò no hi havia que ser un passés. És una història que sembla inversemblant amb els codis habituals de la ficció i, en canvi, és una història real.
Al festival s'hi presentaran un centenar d'espectacles amb estrenes, muntatges internacionals i propostes de gèneres variats com el teatre, dansa, el circ o la música.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La sèrie de la final de la Lliga ACB de bàsquet arriba a Madrid avui a les 9 de la nit, amb empat a 1 en aquesta final entre Barça i Real Madrid. El conjunt català buscarà el triomf a domicili. L'equip blaugrana arriba al tercer enfrontament després d'una victòria molt treballada al Palau i en què els blancs van qüestionar constantment la tasca arbitral. El Barça demana respecte pels àrbitres. Escoltem Josep Cubells, és el directiu responsable de la secció de bàsquet del Barça.
vam veure com una certa intimidació en els àrbits del partit. I això, davant la nostra sorpresa, no ha estat transcrita en l'acte arbitral. Creiem que els àrbits són fonamentals en el desenvolupament de qualsevol partit i encara més ara en una fase que ens trobem, que és la final de la Lliga ACB. Creiem i estem segurs que aquestes intimidacions es prendran totes les mesures perquè no tornin a succeir en els propers partits d'aquesta final.
Avui es juga el tercer partit a partir de les 9 de la nit, diumenge el quart també a la capital madrilenya. Aquest cap de setmana sabrem quin és l'equip que puja a la Lliga ACB. Hi ha dos candidats catalans que demà s'enfronten entre ells a semifinals, el Bàsquet Girona i el Força Lleida, que lluitaran a Fontejau, a Girona, per un lloc a la final. Miquel Fuentes és el tècnic assistent del Girona.
Ells són capaços de jugar amb 5 jugadors que són més petits, que poden obrir molt el camp i llançar pràcticament tots de 3, o poden jugar amb més grans, buscant molt més el pal baix amb el Shaquille Clair, doncs tenen diverses eines ofensives, no?, i diferents que poden utilitzar al llarg del partit.
Protagonista del Girona, escoltem l'entrenador del Força Lleida, Gerard Encuentra.
Veig a l'equip amb ganes de passar-s'ho bé. Veig a l'equip motivat i amb ganes de liar-la una mica, no? És la sensació que a mi em dona, no? La mentalitat que els veig és d'ambició, de, bueno, ningú compta amb nosaltres, no? No sortim a cap quiniela com a favorits, però també hi ha moltes coses a dir, no? Aquesta és la sensació que a mi em dona i ja m'agrada, no?, tindre una mica aquesta sensació també.
El duel català demà a les 8 del vespre a Fontejau. En hoquei sobre patins, en uns minuts, a partir de les 8 del vespre, segon partit de la sèrie al millor de 3 de la Lliga Nacional Catalana Masculina entre el Congrés Barceloní i el Cerdanyola. Una cita que podeu seguir en directe a la plataforma Xala, a xala.cat, amb avantatge pel Congrés del partit d'anada. El d'avui podria ja ser el definitiu per atorgar el títol de Lliga i l'ascens de categoria. I a partir de 8:45 del vespre, tercer partit de la final de la Parlem Lliga entre el Reus Deportiu i el Liceu Gallec.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau, bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Nicolas Cage fa d'ell mateix a El insoportable peso de un talento descomunal, una de les estrenes de la setmana. També arriba el nou film de la directora barcelonina Maria Ripoll, Nosotros no nos mataremos con pistolas. I Pixar porta a la gran pantalla la vida de l'heroi que va inspirar una de les joguines de Toy Story, Lightyear.
Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20.000.
El insoportable peso de un talento descomunal, Nicolas Cage s'interpreta ell mateix. És un actor sense ni un duro que es diu, casualment, Nicolas Cage i que accepta una oferta $1 milió per assistir a la festa d'un fan multimilionari. Tot canviarà quan en Cage sigui reclutat per la CIA i hagi de complir una missió per salvar els seus éssers estimats i ell mateix. La seva experiència en el cinema d'acció l'ajudarà.
¡Amo! ¡Cage!
No hablamos ni de lo tuyo ni de lo mío.
Blanca, por favor. Pero si los amigos son como el líquido amniótico. Te nutren, flotas, estás a gustísimo.
La directora barcelonina Maria Ripoll presenta Nosotros no nos mataremos con pistolas. Els protagonistes són la Blanca i els seus amics, una colla en la trentena que s'ajunta per fer una paella. Atrapats a la precarietat laboral i el desencant vital, el dinar s'allargarà fins a la nit entre secrets, equívocs i retrets. Però ara més que mai, els cinc amics es necessiten per tirar endavant.
Vinga, pa, Pauleta, carinyet, va, no ho hem pas tres. Què ha passat?
Que s'ha acabat.
Preparat, capità Lightyear?
No ho havia estat mai tant.
Fins a l'infinit.
I... Gràcies.
L'estudi Pixar fa un retorn als seus orígens a Lightyear. La pel·lícula ens presenta l'heroi que va inspirar la joguina, el guardià especial col·lega de Buddy a Toy Story. Un gat robot i una colla de reclutes novells formaran equip amb en Buzz per salvar l'univers.
Em fa falta una bossa.
No, no, posa't el casc, no embrutis. Enllestiré la missió.
La xarxa. La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Maria Gisbert. Els bombers confien donar per estabilitzar l'incendi de Lladurs al Solsonès aquest divendres a última hora. Fins ara ha cremat unes 44 hectàrees i per ara segueix actiu. El foc, però, encara té un potencial de 50.000 hectàrees. També continuen les tasques d'extinció a Artesa de Segre, la Noguera, que ja ha cremat quasi 1.500 hectàrees. Actualment hi ha dues llengües de foc sota la part alta de Sant Mamet que avancen cap als 500 metres d'una franja llaurada que, en principi, actuarà com a tallafocs i servirà per contenir-les. Detingut el regidor no adscrit de Sant Pere de Ribes, Xavier Pasqual, per un presumpte delicte contra la llibertat sexual. Diverses alumnes de l'Institut de Secundària de Vilanova, on imparteix classes, hauria denunciat tocaments i comentaris de tipus sexuals. La investigació continua oberta. Xavier Pasqual va ser detingut dimecres al seu domicili, és llicenciat en Humanitats